Anem acabant ja el programa d'avui, però ara el que fem és anar fins a les Illes Balears. En alguna ocasió hem parlat en aquest programa ja de l'informe de la Mar Balear. Avui ens volem centrar concretament en una espècie de tauró, l'ullàs. Què demanen protegir? Per saber exactament quina espècie és i per què és important protegir-la, en parlem amb Biel Morell, una de les persones que ha realitzat aquest estudi. Molt bona tarda, Biel.
Hola, bona tarda.
Hem de dir primer de tot, abans d'entrar en matèria, que vosaltres heu recollit dades de la Llotja de Palma, no és així?
Sí, sí, sí. És un projecte que es va fer el 2009 i es va repetir el 2021 i se tractava de fer visites una per setmana a la Llotja de Palma per tal d'identificar els esmobranquis, taurons i ratjades, que són subestats allà i classificar de forma exacta quines espècies formaven part de la captura allà comercialitzada. Per, una vegada tenir tot ben caracteritzat, poder, en certa manera, corregir o interpretar millor les estadístiques de pesca sobre les quals es fan moltes evolucions o es prenen mesures de gestió d'aquests animals.
Hem d'estar preocupats pels taurons i per les ratjades amb les dades que heu pogut recollir?
Sí, i no només amb les nostres dades, sinó que és un grup que ja és reconegudament a nivell mundial, són reconeguts com a espècies que estan en perill, o moltes d'elles, una gran proporció de 6.000 i pico d'espècies de taurons i ratjades estan en perill degut sobretot a la seva pròpia biologia, perquè són animals que creixen molt poc a poc, que comencen a reproduir a edats ja avançades i en general són espècies poc fecundes, tenen poca descendència. Aleshores, en situacions de sobrepesca, com s'han donat ja des de fa dècades, les poblacions han minvat i tenen una taxa de recuperació bastant baixa.
Això t'anava a preguntar, si són espècies que, degut a la seva biologia, es reprodueixen a poc i creixen a poc, si les pesquem, llavors tenim un problema, no?, a l'hora perquè es reprodueixin?
Sí, efectivament. Hi ha casos, ja publicats a la bibliografia fa bastant d'anys, de pesqueres que varen ser... No parlo d'aquí del Mediterrani, on no hi ha hagut una pesca directa de taurons així de forma generalitzada, però sí, per exemple, a Nord-Amèrica, que hi havia una pesquera d'uns taurons, sobretot per seu fetge, que se varen, vull dir, les poblacions varen decaure moltíssim, moltíssim, i després se va prohibir la seva captura, i dècades després no hi havia signes de cap recuperació. Són alguns atemptes extrems, algunes espècies que estan, poden mostrar certa recuperació, com ha passat aquí a Balears, on hi ha indicis de recuperació de certes espècies, que ho han fet companys del Centre Oceanogràfic de Balears, amb pròpies dades de Sallonges, o que al llarg dels darrers 20 anys algunes espècies mostren una recuperació incipient, però el problema és que això ha passat des de fa molt de temps i no sabem quin era l'estat original d'aquestes poblacions. O sigui, malgrat que hi hagi una recuperació que, com dic, és incipient, no sabem com en quina magnitud repercute sobre el que era la biomassa inicial d'aquesta espècie de l'antiguesa.
Centrem-nos en l'ullàs. Per la gent que no ho conegui, com ens hem d'imaginar aquesta espècie? Perquè quan parlem de taurons, a tothom ens ve al cap el tauró blanc i no és així.
Exacte. L'ullàs és un tauró relativament petit, que té una talla màxima de metre, metre deu, que viu a bastanta fondària aquí en la Mediterrània, sobretot entre 300 i 500 metres de profunditat, viu a prop dels fons, a zones on hi ha molt poca llum. El seu nom, ullàs o ullot, que també se li diu en els països de parla catalana, fa referència a un ull bastant gran en proporció a el seu tamany corporal. I és un tauró que, ja dic, és petit i no respon a l'arquetip que tenim de taurons, així, gràcies, despilitzats i bons nedadors. És un tauró amb aletes petites, ja dic, associat en el fons no d'un gran nedador, sinó un tauró un poc així gruixat i de talla petita.
És un tauró que es menja?
Sí. Aquí a Balears i també a les costes peninsulars se captura. No és una espècie que sigui molt preuada, no té gaire valor comercial, però sí que quan es captura se comercialitza. No a un preu elevat, Però sí, també culinàriament no és una espècie de les més preuades, però sí que se pot consumir, sí.
Uh-huh. On la trobem? La trobem a tot el Mediterrani?
Sí. De fet, aquesta espècie sollars que tenim aquí en el Mediterrani és una sola espècie, el nom científic de la qual és Centrophorus ullato, i fins a fa pocs anys hi ha hagut una controvèrsia sobre si hi havia una o dues espècies del Mediterrani. Finalment s'han fet estudis i actualment amb els estudis genètics s'ha facilitat molt el reconeixement o la diferenciació d'espècies i hi ha una sola espècie aquí a Balears, en el Mediterrani. Que no és perquè també se distribueix a l'Atlàntic, a les costes africanes, d'Europa també, en el Carib, i fins i tot a Austràlia, Sydney, i en el Pacífic. Té una distribució discontínua arran de tot el món, però és l'única que tenim aquí en el Mediterrani d'aquest gènere.
Uh-huh. Al principi de tot parlàvem de que és una espècie que és important protegir-la, que entri al llibre vermell d'espècies en perill, perquè com heu notat, què heu notat vosaltres per demanar això?
Aquí sempre parlo de dues fonts de dades. En el Mediterrani, sobretot europeu, la principal font de dades per fer aquestes evolucions de poblacions, de peixos i de taurons i ratjades, són les campanyes mèdics. Aquí a Espanya, són unes campanyes científiques, que aquí a Espanya les duu a terme l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i són pesques de ròssec. Aleshores, amb aquestes pesques que es fan anualment, cobrint un estat de fondària clar des dels 50 fins als 200 metres de fondària, se fan evolucions poblacionals, de com estan les poblacions de recursos. El problema que tenim amb sollars és que n'hi ha tan pocs que, en els pocs que apareixen a les pesques científiques, és molt difícil fer unes evolucions, diguem, sòlides, potents, i fer models de com han anat evolucionant aquestes poblacions. Uh-huh. Perquè, com dic, se n'agafen molt pocs. Aleshores, la principal font de dades és la flota comercial. I analitzant el desembarcament de les captures a llonja i les estadístiques oficials, sí que tenim un volum de dades més important que ens permet veure com pugui haver estat l'evolució d'una població. I en aquest cas, el que hem vist és que en uns 15-20 anys hi ha hagut un declivi d'ullassos d'entorn al 70%. Uh-huh. I aquí, aplicant criteris de la llista vermella de la UICN, de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura, que són els criteris que s'empleen per fer les llistes vermelles, com deia, això faria que aquesta espècie estigui especificada com en perill.
Però, clar, aquest declivi té alguna explicació? És la sobrepesca o poden haver més explicacions?
En principi és sobrepesca, perquè a les fondàries on viu aquest animal, l'únic impacte així potent que hi hagi és la pesca, sobretot per les barques de ròssec. Aleshores, hem de tenir en compte que aquest animal és molt curiós a la seva biologia, perquè és una de les espècies menys fecundes dels vertebrats. Té les gestacions que poden durar 2, fins i tot 3 anys de durada, i amb aquesta gestació tenen una única cria. Aleshores, això ens fa veure que si anem pescant molt aquesta espècie, els exemplars que quedin vius tenen molt poca capacitat de reconstituir la població. En situacions de sobrepesca, com s'han produït arreu de la Mediterrània, aquesta espècie ha patit bastant.
Uh-huh. Què suposa que entri, si entra en aquest llibre vermell d'espècies en perill? Entenc que no es podrà pescar.
No, perquè el llibre vermell, és que quan es refereixes, és el llibre vermell de peixos de Balears, que és el que ha recomanat l'informe Mar Balear. Llavors, aquest llibre vermell no té força normativa. És un recull d'informació a través del qual sí que s'avaluen les espècies segons el nivell de perill o d'amenaça en els que estan sotmesos, però no té força normativa. El que sí que serveix és d'eina per prendre mesures que sí, tinguin força normativa. I, de fet, a Balears, per exemple, amb el llibre vermell que ja estava publicat des de 2000, hi ha una versió d'una de 2015, se van prendre mesures per protegir segons quines espècies, no només a taurons i ratjades, sinó també d'altres peixos, a reserves marines de les illes Balears.
Uh-huh. Que, per cert, van tenir molt bons resultats, en vam parlar un dia.
Sí. Sí, Sardanell va tenir un molt bon resultat, sobretot per peixos ossis. Per taurons i ratllades no tant, perquè com deia, són espècies de recuperació de les quals és més difícil. Però tornant a què significaria dur els ullars en el llibre vermell de peixos de Balears. Podria servir com a incentiu per protegir-lo. I, de fet, tant el govern de les Illes Balears com Marilles tenen grups de treball de taurons i ratllades en els quals també ha representat el sector pesquer. Hi ha científics, ONGs, administracions, però també se va desamar del sector pesquer per adoptar mesures que puguin repercutir en la millora de recursos.
De fet, les Illes Balears són importants per la quantitat d'espècies que podem trobar a les seves costes, al voltant de les seves costes, i podem trobar bastants taurons, també.
Sí, hi ha citades unes 30 espècies de taurons i unes 25 de ratllades. Malauradament, hi ha espècies que gairebé es poden anar per extingides aquí a Balears i també a les costes peninsulars, com puguin ser els escats o els taurons àngel, guitarres, peixos guitarra també en queden molt pocs. Hi ha una sèrie d'espècies que si no s'han extingit, gairebé estan extintes en el Mediterrani espanyol. Clar, se tracta de prendre mesures valentes i urgents, sobretot per evitar les extincions. I si no és extinció pròpiament dita, en sentit estricte, que en quedin tan pocs que aquesta recuperació, malgrat sigui a llarg termini, sigui inviable.
Quines espècies podríem dir que s'han extingit, per posar algun exemple?
Com te deia, els escats, que són, en castellà diuen angelotes o taurons àngels, que són taurons plans, aquests fa dècades que en el mercat espanyol no se'n veu cap. Com deia, les peixos guitarra són unes ratllades, únicament a les costes de Múrcia se n'estan veient darrerament, però en el Mediterrani espanyol també gairebé es poden donar per extingides. Hi ha algunes espècies de ratllada que també han esdevingut molt poc comunes. I després també tenim el que són els grans taurons pelàgics, pels quals no poden dir que hi hagi una població resident, perquè són animals que tenen una capacitat de natació molt gran, i hauríem de parlar de l'àmbit mediterrani. Però sí, per exemple, taurons blancs, llonades o taurons martell, són espècies que han esdevingut extremadament rares. I, de fet, hi ha treballs ja de fa 15 o 20 anys de col·legues italians que posen en evidència que en qüestió d'un segle hi ha hagut una reducció de més del 95% de les poblacions d'aquestes espècies.
Ja per anar acabant, perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, us preocupa l'estat en què trobem els taurons i com pot afectar també el canvi climàtic? Ahir precisament parlàvem de l'augment de la temperatura de l'aigua a totes aquestes espècies.
Sí, preocupa moltes coses. Com deia, el principal impacte sobre els taurons i sobre gairebé tota la biota de els recursos pesquers del Mediterrani o arreu del món, és la pesca. Vull dir, hi ha hagut una excessiva capacitat de pesca que ha malmès moltes poblacions. Una altra és l'alteració de l'hàbitat, tant per desenvolupament costaner o per la pròpia pesca, de vegades s'han romput, s'han espanyat molt els hàbitats de fons. I el canvi climàtic també està afectant, és un tema que s'està començant a estudiar, però sí que, per exemple, l'escalfament d'aigua pot estar afectant, sobretot, espècies que viuen en molt poca fondària, que veuen més se nota l'escalfament de l'aigua, i està produint canvis de distribució d'aquestes espècies, o fins i tot afectant a àrees que puguin ser de cria en molt poca fondària. Aleshores, aquests animals s'han d'adaptar cercant nous hàbitats, noves zones, i també el fet de l'escalfament de l'aigua provoca una disminució de l'oxigen dissolt, i en certa manera està restringint l'hàbitat d'espècies pelàgiques de mà oberta.
Doncs moltes gràcies, Biel Morell, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies per l'interès.